en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons fins a una excavadora en què els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa suposadament amb seu a Mallorca i dedicada al lloguer de vaixells.
I davant aquesta informació arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ID3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 25 de juny, i avui començarem el programa connectant amb Formentera, amb el nostre company, en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot el que ha passat en aquests últims dies a la Pitiusa del Sud. També coneixerem en profunditat la feina d'AEMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera, de la mà del seu gerent, Ismael Vargas. I ara que arribem a final de mes, ens toca fer comptes, així que parlarem amb la consultora financera Raquel Corral. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Carlos Bosch, el comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem aquesta repassada a l'actualitat parlant de política, perquè el ple del Senat va acollir ahir el darrer tràmit parlamentari per la creació de la plaça del nou senador de Formentera.
Sí, va ser en un debat en el qual els partits d'esquerres i nacionalistes van retreure el retard històric de la mesura, mentre que des del PP van criticar l'abandonament de Formentera per part del govern de l'Estat en assumptes com l'arribada de migrants. Va haver-hi una votació per adaptar la llei al règim electoral general i separar les circumscripcions d'Eivissa i Formentera perquè en els pròxims comissis general disposin d'un senador per cada illa a la Cambra Alta.
I canviem ara d'assumpte, però de fet no deixem Formentera, perquè ja han començat les feines d'abalissament al litoral de l'illa, un servei que no s'havia instal·lat per mort d'un recurs interposat per una de les empreses que va concórrer al concurs públic, i ahir l'empresa licitadora va iniciar les feines i ho va fer a la platja de Cala Saona.
Sí, darrers dies de juny, i esto just ara quan s'inicien les feines d'abalissament al litoral de Formentera, un servei que hauria d'haver començat el mes de maig, però que va quedar paralitzat, com dèiem, per un recurs interposat per una de les empreses que va concórrer en el concurs. Després que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimés el recurs, ja s'han pogut iniciar les feines, això sí, amb més dificultats. Escoltant Verònica Castelló, consellera insular de Medi Ambient.
Ara mateix estem en una època un poc dolenta, perquè hi ha bastant de trànsit a la mà, hi ha bastantes embarcacions fondejades. Hem demanat ajuda a Guàrdia Civil de la mà, que si ens poden donar una mà. Nosaltres intentarem també, des dels nostres mitjans, pues, intentar col·laborar al màxim perquè puguin treballar còmodament i el més ràpid possible.
Aquest servei cerca garantir la seguretat de banyistes i ordenar el trànsit marítim recreatiu. Tant turistes com residents ho veuen molt necessari. Escoltam alguns d'ells.
A mi me parece bueno, necesario, sí, porque es seguridad para... Bueno, los bañistas y también los barcos, ¿no? Para no, que no atropellen o se lleven a alguien por delante.
Jo pense que és fundamental, perquè ara en Xun hi ha molt de xiquet, molt de nen, i entonces jo pense que n'hi ha també molt de barco.
Si els turistes tenen que venir aquí a banyar-se a la platja, també tenen dret a tenir una seguretat.
Es preveu que a mitjan juliol ja estigui abalissat tot el litoral formenterer.
I doncs sí, que no falti mai la seguretat a les nostres platges. Canviem ara d'assumpte i parlem de mobilitat, Nieves, perquè en el darrer mes, a les carreteres, en aquest cas d'Eivissa, ja circulen a diari prop de 5.000 vehicles menys. Amb la regulació d'accés hi ha 2.500 cotxes menys diaris a l'illa, però amb la millora del servei de bus, el Consell d'Eivissa estima que circulen uns altres 3.000 vehicles menys de manera diària.
Sí, l'any passat es va registrar registrar un increment d'un 1,4% de viatges d'autobús coincidint amb la gratuïtat i amb la nova contracta d'autobús que ofereix més freqüències, el darrer mes han augmentat un 30% els usuaris respecte al mateix període de l'any passat. El Consell d'Eivissa calcula que són 3.000 vehicles menys diaris circulant per les carreteres. Sentim Mariano Joan, vicepresident del Consell d'Eivissa.
Si aquestes xifres es confirmen i aquesta acceleració es confirma, doncs podríem superar els 8 milions de passatgers. Aquest any va tenir un nou rècord. Estan parlant de, doncs, si pensem que un vehicle particular està ocupat per una persona i mitja, dues persones màximes, si hi ha Eivissa, com a mitja, doncs estan parlant d'uns 3.000 vehicles, 2.500, 3.000 vehicles menys de Montsilla d'Eivissa circulant cada dia. No?
Segons el darrer estudi d'Eivissa Formentera Preservation, el 2025 s'ha registrat una baixada d'un 4,2% d'intensitat mitjana de trànsit. Hi ha menys conductor. Escoltam alguns usuaris del servei d'autobús.
Què passa cerca de casa? Ahora y muy fluido, entonces tomó el autobús.
Nos mudamos acá desde Argentina hace un año, digamos, y siempre tuvimos mi mujer es médica y viaja todos los días en colectivo, y siempre teníamos esa duda, digamos, queríamos comprar un auto, pero como vimos que es muy efectivo para ir al colectivo en los horarios de salida y en llegar, y el tránsito es muy pesado en auto, decidimos no comprar un auto y por ahora nos venimos manejando siempre en colectivo.
Igual. Estamos en la casa de una amiga que vive en Eivissa y preferimos así tomar el bus que el coche.
Tot i la davallada de trànsit, l'evolució a llarg termini registra una tendència creixent. El 2018 hi circulaven 10.415 vehicles diaris i el 2025 n'hi havia 11.015. De fet, l'any passat es van matricular 8.000 vehicles a Eivissa, un increment del 20% respecte a 2024, la xifra més elevada dels darrers 10 anys.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltem, nano.
Fins després.
Fins després. Són les 12:10 i nosaltres el primer que feim avui és connectar amb Formentera.
Connexió Formentera.
I és que a la Pitiusa del Sud ja tenim preparadíssim el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, que ara mateix ens explicarà tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies, que ara fa dies que no parlàvem. Pepo Rubio, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Mira, si vols podem començar per una cosa que va passar ahir,
sí,
en el Senat, que es va aprovar ja de forma definitiva tot, diguem-ne, l'engranatge de reformes i modificacions legislatives perquè Formentera tingui un senador propi a partir de les pròximes eleccions generals. En aquest cas va modificar, doncs, dos articles de la LOREC, la llei electoral en definitiva, per acabar de tancar aquesta reforma que ens ha donat veu a la Cambra Territorial d'Espanya. D'altra banda, també destacar que el govern balear ha anunciat que està obert a repensar el finançament del Consell de Formentera. Recordem que en aquest cas Antoni Costa, el vicepresident i conseller d'Economia, doncs ha assenyalat que hi ha diversos capítols que convindria revisar, com per exemple el transport públic, el servei de bus. A més, ara hem de renovar el contracte de bus i segurament això suposarà, segur que suposarà, doncs, una pujada de en aquest cas de la contribució al Consell de Formentera. També amb el tema d'assistència als menors migrants no acompanyats, recordem que en aquest capítol l'any passat el govern balear va invertir de forma extraordinària, més enllà del finançament autonòmic ordinari, gairebé 10 milions d'euros, i enguany en porta 3 milions. Pensa que ara tenim 182 migrants, nens migrants no acompanyats, amb la qual cosa, doncs, la inversió en aquest capítol, doncs, també segurament s'incrementarà bastant. Perquè ens fem una idea, el govern balear aporta 10 milions d'euros en el pressupost ordinari del Consell de Formentera. Pensa que només amb l'aportació de menors migrants del 2025 ja pràcticament vam igualar aquesta xifra. Mira, repassant també algun altre tema d'actualitat de Formentera, el Sant Joan, on ens ho vam passar molt bé, la veritat, al Pilar de la Mola, amb aquest fogueró, vam tenir els Billy Domingos, que són d'Eivissa, vam tenir també el Sur, que són de Formentera, nit de canya rock and rollera i molt bon rotllo per començar aquest solstici d'estiu. Enhorabona també a tota la penya de la Comissió de Festes, Associació de Veïns, etc., que s'ho van currar moltíssim, però és que això no s'acaba aquí, perquè el pròxim dissabte, demà passat, a les 21 hores, 9 del vespre, hi haurà una cantada pagesa a la Casa del Poble de la Mola, i tindrem, entre altres convidats a participar, a Paquita de Can Jaume d'en Porracines, de La Mola, així com també en Pep Ferrer de Can Andreu, en Esperança Escandell de Can Jaume Rafel de La Mola, na Maria d'en Simón, en Vicent Desferrer, na Francisca de na Pepa, la Francisca d'Anna Pepa, la Paquita Joan, diguem-ne, la germana d'en Xumeu Joan dels Aires, i també s'espera l'assistència de Genoveva Tur, una de les cantadores, diguem-ne, d'una generació més contemporània, de les que més es coneixen a Formentera, així com Pilar Escandell, també de La Mola. Vaya. Altres coses que han passat aquestos hi pinta molt bé, que han passat aquests dies a Formentera, a destacar, atenció, gent de la mar o gent que us agrada anar a pescar, navegar, etc. Ja tenim la rampa d'Escopinar enllestida. Hi ha dues rampes d'accés a la mar per varar, per posar i treure embarcacions de la mar, en definitiva. Una és la de l'Estany d'Espeix, que aquesta, bueno, és una història a part. Hauríem de tenir tres programes seguits per parlar-ne. Avui ho deixem...
Sí, ho deixem en una primera part, però reprenem el tema quan vulguis, eh?
M'agradaria reprendre-ho quan la cosa es desencalli una mica. Perfecte. De moment inutilitzada, deixem-ho així, no es pot fer servir. Però la d'Escopinar, que és la que queda, per entendre'ns, a migjorn, tocant a la Mola, doncs aquesta estava en mal estat, després de tempestes, etc. I doncs ara s'ha reparat finalment i està en servei, tant la rampeta per varar embarcacions com una mena de passarel·la que hi ha al costat, Laura, que és una delícia per anar allà a banyar-te, tirar-t'hi, etc. Aquesta és una intervenció que ha fet el Consell de Formentera, amb cert retard la tirat endavant, però bé, finalment doncs ja és una realitat. I d'altra banda, del que volíem xerrar avui és d'aquesta campanya que està impulsant el Consell Insular de Formentera i l'associació també Acción Francisco, molt involucrada per, a veure com podem dir això, per posar una mica de disseny, gestió, control pel que fa als gats comunitaris. Això dels gats comunitaris són els gats sense amo, d'acord? Sí. A Formentera som unes 11.000 persones empadronades i atenció, tenim 1.200 gats comunitaris.
Déu-n'hi-do.
1.200.
Déu-n'hi-do,
gatitos. Mira, teníem nosaltres en Pam Ferrer, que és la veterinària del Consell, que avui molt amablement ha acceptat atendre'ns. Molt bon dia, Pam.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns un poc quin és el panorama pel que fa a la població felina sense amo de Formentera i què us impulsa a tirar endavant aquesta campanya de conscienciació.
Bé, principalment es fet ara de treure aquesta campanya de forma una mica urgent, ha set les evidències d'aquests darrers mesos d'aparèixer gatats sense propietari, abandonats a llocs on ens fan pensar que venen d'origen de cases particulars. I bé, és una urgència a treballar i a més avant sempre amb la intenció d'adequar-nos a la normativa al nivell nacional que hi ha al respecte, estem encaminant una sèrie d'actuacions per millorar tota aquesta situació que envolta el tema dels gats particulars i comunitaris.
Napam ho diu molt finament, s'està referint a caixes de cartró amb gatets abandonats al costat del contenidor. Aquest és el panorama. En portem 67 l'any 2026, 67 gatets abandonats. En l'últim dos anys i mig, 206 gatets abandonats. Bé, què cal recordar si tenim gats o gates?
Bé, hi ha que recordar a tothom que hi ha una normativa que especifica que els propietaris de gats en 6 mesos d'edat ja han de tenir l'animal esterilitzat i, a més, identificat amb microxip. A més, avant, sempre, bé, la llei obliga a que sempre tinguem aquests animals baix control. És veritat que aquest és un fet difícil en rústic, però principalment el més important, que és una gran ajuda la castració i la identificació.
La típica situació de persones que veuen uns gatitos, per allà uns gatets de mar de monos, no? I diu, ah, mira que monos, tu els hi posaré a menjar, ta, ta, ta. Quina reflexió hauríem de fer aquestes persones?
Bé, això és una situació que veiem molt en el dia a dia, sobretot amb el turisme. Això, sense mala intenció, el que fan és disseminar gats que estan controlats a colònies, no? Que estan... és a dir, un grup de gats es queda estable en un lloc allà on té menjar, al rededor, no? Al voltant del seu punt d'alimentació. Si quan deambulen, passejant, perquè és un comportament normal del gat, troben altres punts d'alimentació, el que fan és disseminar-se, de tal manera que si tu a la teva colònia has visualitzat dos gats pendents d'esterilitzar, però se t'estan disseminant, ja els hi perds el rastre i no pots actuar sobre ells.
I amb tot això, recordar que bé, si no esterilitzem, no microxipem o abandonem els nostres gats, hi ha sancions previstes també en la normativa, que no són poca cosa, no, Pam?
no? Estan parlant de sancions per no microxipar un gat o per abandonar d'entre 10.000 i 55.000 euros.
Qui pot posar aquestes sancions?
Nosaltres, Consell de Formentera. Consell de Formentera té les competències en tema de gats.
Seprona també?
També.
O sigui, se'ns pot presentar una parella de la Guàrdia Civil del Seprona i si veu que tinc gats per allà, bé, ensenyi'm els papers i com no els tingui...
Correcte, efectivament així és.
Recordem també l'acció que fa Acción Francisco, es queda molt poquet, un minut i mig per a concloure. Acción Francisco, aquesta ONG amb centenars de voluntaris, o més d'un centenar de voluntaris, que s'encarreguen de què?
Bé, aquesta associació, bé, sense ella no podríem fer pràcticament res. Necessitem d'aquest tipus d'associacions i bàsicament són ses mans dels Consells de Formentera, és a dir, en base a una gestió que faig jo com a tècnica, ells són els que posen-se, per dir-ho així, sa mà d'obra gratuïta i voluntària, totalment de forma altruista, i sense ells no podríem portar endavant res d'aquest tipus d'actuacions.
Controlen les colònies felines, capturen els animals que encara no han estat esterilitzats, esterilitzen els animals, això sí, amb l'ajuda del Consell de Formentera, que paga aquestes esterilitzacions i també paga l'aliment que subministra en aquestes 120 colònies més o menys que hi ha repartides per tota l'illa. Ara ho apuntaven a PAM, són les mans del Consell de Formentera, aquesta gent voluntària doncs, que tira endavant aquest control de la població felina. PAM Ferrer, veterinària del Consell, moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs,
feina essencial, Pepo?
Sí, ja ho pots ben dir. A més, clar, pensa que la llei de benestar animal va canviar el 2023 i ara és molt exigent pel que fa a les competències i obligacions que tenen els ajuntaments. En aquest sentit, doncs, el Consell de Formentera s'ha posat mans a l'obra i bé, doncs, ja veieu, colze a colze amb la societat civil, en aquest cas amb l'Acción Francisco, doncs, tirant endavant aquest control. No li pregunto una cosa a la PAM, espera, no te'n vagis, PAM, torna un momentet. No tenia els gats controlats? Què suposa pel que fa a la fauna de Formentera? O sigui, quins serien els animals de la fauna silvestre més amenaçats?
Bé, hi ha un impacte directe demostrat en diversos estudis, sobretot a la sargantana, la rata de cua blanca i en esbirot.
Gràcies, PAM.
A vosaltres.
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies tant a PAM Ferrer com al nostre company Pepo Rubio. Parlem aviat, Pepo, mil gràcies. Nosaltres ara... Nosaltres ara, quan són les 12 i 20 minuts, aquest final no me l'esperava, Fem una aturada i parlem d'AMI. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora el que volem és conèixer en profunditat la feina que fa l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera. A principis del mes de juny, de fet, l'entitat denunciava l'abandonament que sentia el col·lectiu de persones amb discapacitat física a Eivissa per part de les administracions, i volem parlar d'això i també de moltes coses més amb Ismael Vargas, que és el gerent de l'entitat des de l'any 2019. Molt bon dia.
Buenos días.
Moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè a banda de parlar de l'actualitat també et volia preguntar primer de tot i per situar la gent que ens escolta, quina és la feina que fa exactament a EMIF?
Bueno, pues desde EMIF es la Asociación de Esclerosis Múltiple, como bien dice su nombre, pero no solo atiende a personas con esclerosis múltiple, es muy importante esto porque somos el centro de neurorehabilitación de referencia para atender a todo lo que es la discapacidad física de origen neurológico, y ahí estamos hablando del colectivo de daño cerebral adquirido, que entran personas con ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, infecciones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el caso de la ELA, de la esclerosis múltiple, de Parkinson, enfermedad de Corea de Huntington y, por último, lesiones medulares. Entonces, realmente nuestro enfoque va a esas patologías y desde un servicio neurorehabilitador que está enfocado desde fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, psicología, incluso el neurólogo, nutrición, digamos, es un poco un tratamiento integral de las personas.
Déu-n'hi-do, clar, quan parlàvem del nom, no, li posem aquesta etiqueta, però ens donem compte ara amb el que ens has explicat, Ismael, que va molt més enllà, no, d'això, l'esclerosi múltiple, sinó que és un tractament integral, no, com comentava.
Sí, perquè realment en 2007, cuando se abrió el primer centro que tenemos en Calle Ubarca, se decidió ampliar por la escasez de recursos que había para atender a todo el resto de patologías, se decidió atender también a todo el colectivo de discapacidad física. Siempre hablamos de discapacidad física y de origen neurológico. Entonces, creemos que bueno, nos hemos convertido a lo largo de todos los años en esa referencia para las personas y las familias, y creemos que tenemos que seguir apostando por esto, aunque el nombre realmente por los orígenes no hagan pues no hagan referencia a la realidad que estamos atendiendo.
Exacte. Per tant, ja des dels inicis es va decidir ampliar aquest focus, no? A totes les persones, això, que tinguessin aquest factor en comú, que és una discapacitat física, però amb l'origen neurològic com a punt comú, no?
Exactamente. Realmente la asociación nació en el 97 y 10 años más tarde nació como por un grupo de personas afectadas por esclerosis múltiple, y 10 años más tarde, con la inauguración de este centro que comentaba, del primer centro, es cuando se decidió. Durante esos 10 años, realmente lo principal que se atendía era el colectivo de esclerosis múltiple únicamente. Pero con el centro y con esa capacidad un poco y esa infraestructura un poquillo mayor de lo que venía desde el 97, pues se decidió atender a todas esas personas que no tenían recursos realmente en la isla.
Clar. I fins a aquell moment aquestes persones estaven totalment desateses, o per on tiraven? Clar, perquè són 10 anys, no?
Clar, realmente es que no había recursos para estas personas. De hecho, nos hemos encontrado con muchas situaciones. Ahora la sanidad evoluciona muchísimo, pero es que antiguamente te diagnosticaban Parkinson y lo que te decían era: ahí tienes tu diagnóstico, no hace falta que hagas ni rehabilitación. Entonces, es que ha cambiado mucho la sanidad, los enfoques, las visiones también del personal sanitario desde sanidad, no solo en las Islas Baleares, sino en España entero. Entonces, creo que eso también ha ayudado un poquito a evidenciar esa necesidad, porque al final tiene que ir un poquito de la mano la visión técnica de los profesionales sanitarios con las necesidades que también demandan las familias.
Claro. Rebre un diagnòstic avui dia és molt, molt diferent a fer-ho fa 30 anys, no?, quan va obrir EMIF.
Totalmente. Principalmente, mira, hablando de, por ejemplo, en esclerosis múltiple o en Parkinson, hay estudios que ya decían que la media de lo que se tarda en diagnosticar a una persona con esclerosis múltiple era casi de 20 años.
Déu-n'hi-do.
Y ahora hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, ahora una persona, hablo en términos generales porque encima esclerosis múltiple tiene cuatro variantes, hallamos la enfermedad de las mil caras, o sea que eso ya lo quiere decir todo, pero sí que es verdad que ahora con el avance del tratamiento farmacológico es cierto que se ha avanzado muchísimo y la gravedad o la afectación a la que llegan las personas no es la que llegaban hace 30 años. Hace 30 años todo el mundo veía desde el punto de vista, cuando me diagnosticaban esclerosis múltiple, era una silla, ese final, ¿no? Y ahora mismo eso no pasa. O sea, obviamente hablamos de que hay diferentes variantes y diferentes afectaciones, pero por norma general, con todo el tratamiento farmacológico que ha avanzado, pues bueno, se ha avanzado muchísimo y también se avanza en la reducción un poco de la progresión de la enfermedad. De hecho, hace poquito se ha firmado en la Unión Europea un nuevo tratamiento que pues es un tratamiento más para poner a personas y los familiares, y que pueda, pues, favorecer a reducir esa progressió de la enfermedad o a mejorar la calidad de vida durante todo el transcurso de la enfermedad.
Exacte, ara has fet servir la paraula clau, no? És aquest manteniment de la qualitat de vida, no? Que és el que s'intenta, això, que aquest final, que era la imatge que tothom tenia de la ELA fa 30 anys, arribi al més tard possible, no?
Sí, exactamente. creo que nosotros siempre lo que decimos, nuestro estatuto, nuestra misión realmente es mejorar la calidad de vida de las personas, porque entendemos que esa calidad de vida engloba todo. A veces los profesionales sanitarios, a veces, o en temas de investigación, hablamos muchas veces pues mejorar la fuerza, mejorar el equilibrio, un grado más, un grado menos, etcétera. Pero porque creo que también esa parte clínica es muy positiva, pero también hay que abrir un poco la mente y la cabeza y ver cómo está esa persona, cómo lo está recibiendo, porque a lo mejor puede ser que no haya una mejora clínica, pero sí hay una mejora social, de que la persona se siente mejor. Entonces eso también es muy importante para tener una adherencia en el tratamiento a lo largo de su vida, porque tenemos que recordar que son todas enfermedades crónicas. Por lo tanto, van a estar durante toda su vida y necesitan ese acompañamiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar ahí para cuando ellas o ellos necessiten los recursos que sean y nosotros poder ofrecérselos.
Tan ha canviat la imatge, rebre el diagnòstic, que fins i tot la ELA ha arribat al Congrés i s'ha arribat a legislar, no? El que es coneix popularment com la llei ELA, que evidentment sempre arriba tard, però almenys arriba, no?
Sí, es verdad que bueno, ha llegado, es verdad que se le ha puesto pues mucho énfasis también por creo, desde mi punto de vista, ¿no? Personal, creo que desde un aspecto de reivindicación, porque famosos o personas con reconocido prestigio pues lo han puesto en el foco y a veces, desgraciadamente, no debería de ser así, pienso, pero bueno, afortunadamente, quizás por el otro sentido, pues se ha puesto el foco y se están poniendo cada vez más recursos, e incluso eso ha acompañado, que es la ley ELA y otras enfermedades irreversibles, ayuda a que, por ejemplo, no solo la ELA, sino la esclerosis múltiple también puedan incluirse en ese paradigma de patologías que puedan recibir pues el grado 3 plus como ahora, el desarrollo de la ley ELA, que es verdad que aquí, por ejemplo, en Baleares todavía falta esa implementación y solo hay muy pocas comunidades en España que la tengan ya implementada, pero sí que es verdad que es necesario porque tenemos usuarios, tenemos una usuaria justo ahora mismo, hace dos semanitas, con ELA, que el familiar tiene traqueotomía, tiene cuidados respiratorios, es verdad que desde Camises se le hace todo lo que se puede, pero claro, esa persona tiene que cuidar 24 horas a un familiar y ese grado plus, o sea, ese grado 3 de dependencia está hecho para que esa ayuda te permita contratar diferentes profesionales y que el familiar pueda descansar un poco, porque es que lo que nos dice es que no puedo más, es que no puedo más. Entonces, entendemos que lo que venimos diciendo, que la agilidad administrativa tiene que avanzar, porque al final son personas, no son objetos. Entonces necesitamos ahí que s'agilicen las cosas que verdaderamente son necesarias.
Exacte. Ara mateix, ¿cuántas personas estàu atenent a EMIF?
En total, más o menos, estamos atendiendo entre unas 160 y 200 familias.
Déu-n'hi-do. Clar, 200 famílies amb el que això representa, eh? Vull dir que de vegades posem xifres que em pareixen moltíssimes, entre 160 i 200 famílies, històries, nuclis familiars, persones que no són directament pacients però que formen part del seu nucli, vull dir, déu-n'hi-do la feinada que teniu, no?
Sí, porque de hecho siempre decimos familias porque a veces cuando hablamos de usuarios, de pacientes, parece que solo atendemos a esa persona y aquí no, a lo mejor el paciente, ¿no? Como hablamos, el usuario tiene un plan, un PIA que le llamamos, un plan individualizado de atención, donde tiene sus sesiones, acude a logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, pero es que aparte también atendemos a las familias. Hay problemas, desestructuraciones de las familias a raíz de quién se hace cargo del cuidado, quién no, quién puede, quién no puede, problemas que ya venían de base, que se agravan con la situación que ahora tenemos, temas de vivienda que se insertan en esta problemática. O sea, es que al final son diferentes problemáticas y por eso siempre llamamos familias, porque es que está lleno de causísticas y de afecciones que no terminaríamos nunca de atender.
Avui mira que tenim temps, però no sé si, vaja, podríem estar aquí parlant-ne durant dies, no? De les diferents casuístiques i també dels perfils, no? Que ateneu a EMIF, com dèiem, no només els pacients afectats en aquest cas, sinó tots els seus entorns, no?
Sí.
I això ha evolucionat molt des de que, per exemple, vas assumir la gerència l'any 2019 fins a dia d'avui?
Sí, realmente siempre pongo así unos datos más o menos así clarificadores y es que yo entré como fisioterapeuta en 2017, cogí la gerencia, como bien dices, en 2019 y más o menos en ese transcurso, en 2017, éramos 7 profesionales y atendíamos unos 35 usuarios, 35 familias. En 2019, cuando yo cogí la gerencia, éramos 8 profesionales, uno más, y atendíamos 40, 45 familias. Teníamos el local solo de Calle Ubarque, que son más o menos unos 250 metros, y a día de hoy, 6 años más tarde, bueno, somos 21 profesionales, atendemos pues esas 160, 200 familias durante el año, y aparte tenemos el otro local que se inauguró hace poquito, hace 2 años, que son 1000 metros cuadrados y que, bueno, que es un centro pionero porque al final aglutina en el mismo centro tanto el servicio centro de día, de promoción de la autonomía personal, y creo que, bueno, que la isla de Ibiza realmente puede estar orgullosa de que haya esos recursos aquí en Ibiza, porque ha costado a todo el equipo, a toda la junta directiva y a todo lo que representa EMIF, y también las gracias a las administraciones que en ese sentido sí que aportaron también pues su granito d'arena.
Clar, i amb aquests 1.000 metres, amb aquests 21 professionals, ara mateix teniu un marge per créixer o així tal com esteu, esteu bé?
No, necesitamos realmente crecer, no es una cuestión de que yo quiera crecer o más, porque al final, si lo podemos pensar, es más trabajo, es más gestión, es que es la necesidad de las personas. Tenemos 7 personas en lista de espera en el centro de día, que estamos esperando a la firma del concierto, y tenemos casi 30 personas en el servicio de promoción de la autonomía. 30 personas que en este caso, muchas de ellas llevan casi un año esperando. Personas que han sufrido un ictus, personas que han sido diagnosticadas de esclerosis múltiple, de diferentes patologías, excepto la ELA, que es verdad que como tiene esa progresión, los atendemos inmediatamente. Uh-huh. Y claro, es que es una necesidad, la infraestructura y realmente todo lo tenemos preparado, lo único que necesitamos son recursos, tanto económicos como asistenciales, para poder albergar o dar cobertura a esas personas que lo necesitan.
Idò, parlem d'aquesta situació en la que us trobau, per la qual vau enviar aquest comunicat a principis d'aquest mes, en què, com dèiem a l'inici, qualificàveu la vostra situació actual d'abandonament per part de les administracions, i et volia preguntar, Ismael, des de quan us trobau en aquesta situació i quina és exactament? Volem que ens expliquis.
Sí, bueno, tenemos dos partes. Una es el centro de día. Uh-huh. El centro de día es un concierto con la administración pública y el 29 de junio del año pasado se caducó.
De 29 de juny, és a dir, fa pràcticament un any que està caducat.
Tal qual.
Vale.
Está caducado, eso que permite que no hay un contrato, por lo tanto, hay dos cosas. Una, los pacientes que estén en lista de espera, no hay un contrato que soporte para poder dar un alta o una baja de ese servicio. Y segundo, no hay un compromiso de pago de las facturas. Obviamente hay una voluntad y obviamente pagan, pero no hay el compromiso con un tiempo definido. Por lo tanto, es lo que nos hemos encontrado, que hemos estado 6 meses realmente sin recibir ningún euro por parte del servicio que nosotros estamos prestando. Por eso esa deuda alcanzaba casi los 200.000 desde diciembre de 2025, que no recibíamos ninguna de las facturas que nosotros hemos abonado, porque en el contrato sí que hay un compromiso de pago, y hay un contrato que, obviamente, tiene que haber una fiscalización en la administración pública, es lógico. Entonces, cuando llega una factura se comprueba que hay un contrato asociado y se paga, pero si no hay eso, pues tiene que ir a pleno, tiene que ir una serie de trámites que ya desconocemos, de tantos trámites que parece que existen para llegar a esto, y esa es la situación. Entonces, ahí es verdad que por un lado es el sustento económico que pueda hacer que pague las facturas que tenemos, y por otro lado también tenemos la realidad de las 7 personas que están esperando ese concierto. Es verdad que se ha estado trabajando desde el Consell en agilizar o mejorar lo que son los pliegos técnicos de cara a que puedan salir a 4 años, etcétera, que es como debería de ser desde el principio, no ahora. Pero bueno, agradecemos todo eso, pero claro, es que hay 7 personas. Es verdad que van a ampliar también a 25 plazas, de 15 vamos a pasar a 25, pero necesitamos que se haga ya porque hay 7 personas esperando. Y por otro lado, tenemos el servicio de promoción de la autonomía, que este es el que más nos preocupa, porque el otro sabemos que medianamente, tarde o temprano, aunque obviamente lo que pedimos es que sea temprano, va a ser, pero el servicio de promoción de la autonomía, ahí es donde atendemos casi a 130 familias. Tenemos las 30 personas en lista de espera, y de las 30 personas han fallecido 2. Y no son 2 personas que hayan fallecido con 95 años, ni con 90. O sea, es muy duro recibir todos los días a personas que necesitan de una rehabilitación para poder hablar, para poder caminar, para poder salir a la calle, para poder estar con sus familiares, etcétera, y no poder atenderlos. O sea, es que es muy duro y claro, eso lo estamos asumiendo nosotros. O sea, esa responsabilidad estamos asumiendo nosotros porque al Consell no van. Vienen a nosotros. Entonces, ahí es lo que pedimos al Consell, que tampoco, es verdad que dicen, sí, sí, vamos a hacerlo, estamos primero paso uno, el centro de día, otros servicios también, porque no somos nosotros la única entidad, hay muchas más entidades en la misma situación. Entonces, primero paso uno, pero claro, es que necesitamos que haya una agilidad en eso, porque es que el centro de, o sea, el servicio de promoción atiende muchísimas personas que, o sea, es que es muy duro recibir todos los días a esas personas que vienen con situaciones y dramas de, bueno, pues de cuidados del familiar, de que no saben qué hacer con el familiar, y nosotros, pues bueno, hacemos todo lo que podemos, pero es que es insuficiente realmente, hasta que no haya ese concierto que está en la cartera de servicios desde hace 3 años y que bueno, pues que solo falta agilizar administrativamente, porque otra cosa, entiendo de mi punto de vista que no.
Clar. I us han donat alguna resposta, algun termini, alguna data?
No, por eso realmente ya estamos cansados y es por eso que realmente pues visibilizamos y reivindicamos esto, porque no nos dan fechas. Y igualmente es que viendo lo que está pasando con el centro de día, que es sí, ya, pero no llega. Claro, es que el Servicio de Promoción de la Autonomía es como casi ni se habla, porque es como primero que si centro de día, que si otros servicios con otras entidades, etcétera, que es lógico porque todo tiene que ir, pero es que es el Consell, es que es nuestra referencia, es que es nuestra administración pública, son los que deben atendernos, son los que deben responder con nosotros y trabajar en equipo, pero es que es esa incertidumbre quizás la que nos genera esa sensación de decir, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Porque ese servicio del 1.100.000 más o menos, o 1.200.000 que tenemos cada año, el 70% es el Servicio de Promoción de la Autonomía. Y eso depende de subvenciones, tanto del Consell, del Govern o de otras entidades privadas, o donativos. Y lo que no podemos estar es dependiendo cada año de una subvención que no sabemos si va a llegar o no va a llegar. O si llega, ¿qué cantidad va a llegar? Porque no es cada año la misma. Entonces, ahí es un poco donde estamos agotados y donde no puede ser sostenible un servicio así. Un servicio que es esencial. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, ni estudios pilotos, ni nada. Estamos hablando de leyes que están recogidas, de leyes de atención a personas con discapacidad y que, sin ir muy lejos, siempre pongo el mismo ejemplo, porque lo están haciendo súper bien, en Mallorca tienen todos los servicios que estamos reclamando. Entonces, pues bueno, la sociedad ibicenca tenemos que ser conscientes que mañana pues podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a reivindicar para que tengamos aquí los recursos en esta isla? Que tampoco estamos hablando de grandes cantidades de dinero, porque al final es una isla que somos no tantas personas.
Exacte, i una illa on clarament els recursos no sobren, el que cal és prioritzar on es destinen aquests recursos i fer-ho de manera àgil, perquè els recursos hi són. Cal, com sempre diem, voluntat política de fer les coses i fer-les ràpid, perquè mentre esperen aquestes persones, ara comentava en Ismael, que dues persones malauradament han mort, i això no es pot permetre en una illa com la nostra. Valtros, com portau el tema del personal per atendre totes aquestes persones? Perquè pràcticament a diari parlem de la manca de personal, poder atendre, atreure talent tenint aquestes condicions, m'imagino que tampoc deu ser fàcil, no?
Realmente es verdad que es muy complicado, es una gestión muy difícil. Es verdad que ahora mismo nos encontramos en un punto que creo que todo el equipo y yo personalmente y la Junta Directiva nos sentimos súper orgullosos del equipo que tenemos ahora mismo. Es bastante estable, entendiendo lo que es estable aquí en la isla de Ibiza, pero es bastante estable, súper comprometido. Realmente hemos hecho un grandísimo equipo en estos últimos años y ahora mismo la verdad que lo único que me sale son cosas positivas, porque estamos súper orgullosos del equipo. El equipo está respondiendo y haciendo todo lo que puede, a veces más de lo que debería incluso hacer para atender todas estas necesidades. Pero bueno, es verdad que a veces hay momentos puntuales. Hemos tenido anteriormente, los años atrás, quizás hace 2 años, pues momentos muy complicados de profesionales, y porque al final es una población también neurológica que no todo el mundo a lo mejor es su afinidad en esa especialidad. Al final hay logopedas, pero hay logopedas de diferentes especialidades, fisio de diferentes especialidades. Pero bueno, en este sentido es verdad que es muy complicado porque son profesionales. Lo más complicado es retener ese talento, o sea, porque al final encontrarlo lo puedes encontrar, pero el problema es que te encuentras pues, que otra persona o otra entidad, pues, o la administración pública, lógicamente, o, pues te ofrece más cantidad económica, porque otra cosa no ofrece mejor que nosotros, pero y se tienen que ir porque tienen que pagar su vivienda y es lo más lógico del mundo. O sea, es que los entendemos, es que le decimos, es que nos da pena y se van con pena. El problema es ese, que no es que se vayan mal, es que se van con pena porque le gustaría esto, pero quizás con otro salario. Y al final nuestro convenio, pues, es un convenio muy bajo, hacemos muchas flexibilizaciones, hacemos planes de incentivo, hacemos actividad de cohesión, hacemos de todo para que ese clima esté y que esa persona se sienta. Pero bueno, a veces es esa parte de retener ese talento.
Exacte. Estem arribant ja al final. La veritat és que ho deia en Ismael Vargas abans, parlar d'EMIF ens donaria per diversos programes, però ara mateix amb la situació actual que teniu, quin marge de maniobra teniu?
Bueno, realmente lo que hemos dicho, nos ponemos un poquito ese margen de aquí a diciembre, en estos 6 meses, a ver que porque entendemos que luego pues se genera un proceso ya democrático y de elecciones donde el margen de maniobra también administrativamente entendemos que se ve reducido. Entonces lo que pedimos que en estos 6 meses se agilice todo, se lleve a cabo y se comience al menos con la atención de estos servicios. Y bueno, de aquí a 6 meses valoraremos, porque dependiendo de un poco ahora tienen que salir resoluciones de subvenciones, tanto de Govern Balear como de Consell, etcétera, y ver en qué situación nos encontramos de aquí a 6 meses, más o menos. Creo que es un tiempo que nos hemos marcado que podremos subsistir si realmente sigue más o menos la situación o está ahí un poco una situación que nos pueda compensar. Pero, y si no se cae nada, porque la situación es de fragilidad. Pero bueno, esos 6 meses son los que nos damos de plazo también con la administración para ver qué son capaces de hacer.
I d'on estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, Ismael Vargas, gerent d'EMIF, i evidentment a tots i cadascun dels professionals que feu feina a EMIF, perquè realment és una entitat de la que absolutament tots els eivissencs i eivissenques ens hem de sentir orgullosos. Moltíssimes gràcies.
Nada, gràcies a vosaltres per donar-nos voz.
Naltros, ara mira, que parlàvem de fer comptes de les administracions, arriba al final de mes i naltros també ens hem de posar a fer comptes.
Fem comptes.
Idò, sí, seguim en el programa i és el moment, ja ho sabeu, a finals de mes ens toca treure la calculadora i començar a fer comptes, i per això tenim una vegada més aquí a l'estudi a Raquel Corral, que és consultora financera a OBB. Molt bon dia.
Bon dia, Laura,
com estàs?
Jo bé, i tu?
Sí? Mira, sí. Pràcticament ja recta final del curs, per
nosaltres. Sí. Volem vacances ja,
Dos seccions mos queden, Raquel, i ja vacances el mes d'agost.
Bueno, pues a veure què diuen els espectadors, si volen que estiguem aquí un any més o no.
A veure què diuen. El públic es sobirà, Raquel, ja ho saps.
Totalment. Jo soc molt democràtica.
Escolta, de què parlarem avui?
Pues mira, avui parlarem del tema de la inflació.
Molt d'actualitat, també.
Molt d'actualitat. I bueno, ara mateix tenim una inflació d'un 3%. I, bueno, tu saps que sempre porto algun cas pràctic de gent que pensa que està superant amb els seus estalvis la barrera de la inflació i no ho estan fent, ¿vale? Perquè un 3% és un 3%, és massa.
És molt. A on hem arribat estant aquests últims anys a la baixa?
A veure, a la baixa és veritat que estem entre 2,9, 3, per aquí, però sí que és veritat que duim des del 2020 una inflació acumulada bastant forta, que si entram en la pàgina de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, podem mirar, n'hi ha un puesto on pots mirar la inflació acumulada per anys.
Ah, d'acord, i tu pots dir, per exemple, avui a 2026 pots fer una retrospectiva de 6 anys i veure com ha anat augmentant tot.
Sí, el que diuen moltíssimes vegades que des del 2020 ha pujat la cistella de la compra tanto, no? Un 20%, ¿vale?
Déu-n'hi-do.
Sí, que tenim que tenim que separar el despreu, l'IPC, que és diferent de la inflació. Això dona per a molt, però que sàpiga la gent que l'IPC és un índex on s'agafen una sèrie de productes, es fa la mitja i ja està, vale? Però la inflació és una altra cosa. Vale?
D'acord, és a dir, estem com parlant d'esferes diferents,
sí.
No?
Vale. Sí, 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 estan relacionades però són diferents.
Vale, idò parlem de inflació.
Vale, la inflació, vale. Tenim, això és com la pèrdua de qualitat de vida, vale? Uh-huh. Si nosaltres tenim els nostres sous en una compte bancària que no ens donen cap interès, el 0%, els nostres sous el dia de demà seran molt menys que si ho posam en un puesto amb interessos. Uh-huh. Poso un exemple. Val. Per exemple, si nosaltres tenim 1.000 euros avui en un compte corrent i anem estalviant aquí per esbojos, per el que nosaltres necessitem d'aquí a 10 anys, 1.000 euros d'avui seran, m'ho invento ara, 700 dins de 10 anys.
Clar,
no tenen el mateix valor. No tenen el mateix valor, sí.
Val. Clar, això és una perspectiva que ens ha de fer reaccionar de quina manera.
Vale. El perfil més conservador, el primer que fa és anar al seu banc de confiança i mirar vull un estalvi garantitzat que no baixi mai i que m'adoni un poquet d'interès. Clar, què tenim en el mercat avui en dia? Pues la majoria un 1%, 2%, però si la inflació està al 3%, i l'interès és al 2, encara no superam aquest 3. La gent es pensa que per contractar una renta fixa o contractar aquest tipus de productes ja ho tenen solucionat. Un cas, mira, ahir un client me va dir: sí, jo tinc fondos de renta fija i de més. Vale. Quan li vaig mirar l'historial de com es comporten 5 anys enrere, no havia guanyat res. És més, havia perdut.
Però això com és possible?
Perquè la renta fixa, la gent es pensa que no perd i sí perd. I és més, ara estem en un moment de bonança, de que està tot a tope, en les tecnològiques a tope, i quan la renta variable puja, la renta fixa baixa.
Val.
I viceversa. Val. Vale? Què passa? Que la gent té com una falsa seguretat.
Sí, perquè aquesta paraula de renta fixa, no?
Sí, és una falsa seguretat. I clar, precisament ahir diu: ostres, no m'havia adonat que això era així. Dic: i què podem fer, Raquel? Doncs pues mira, molt fàcil. Quan tu elegeixes un fondo, ¿vale?, tu tens que mirar l'historial de 5 anys enrere i mirar com s'ha comportat això. M'adonarà, no m'adonarà? És veritat que no tenim la bola de cristal, si no seríem tots milionaris, exacte. Ja t'ho hagués explicat, Laura. Que
home, com a mínim fora del micro. Eh?
Almenys a l'equip d'IB3, per lo menys, no? Exacte. Que es quedi aquí, no?
Però no, som molt generosos,
no, som molt generosos.
Però no la tenim, aquesta bola de vidre, no?
No la tenim. I, bueno, doncs això. Què tenim que fer? Canviar d'estratègia, ¿vale? Què passa? Que moltes vegades la gent està molt acostumada a anar al seu banc i es troba que només tenen A, B i C. I li diuen: això és el que tenim. Uh-huh. Clar, li dona por sortir, o no saben com, o tinc por perquè tenen... I és normal, que n'hi ha perfil que, pues, més conservador, més d'anar en el banc de tota la vida i tot això, però que n'hi ha vida fora d'això.
Clar, ja m'imagino.
Sí, sí, sí.
Que pot tenir això, gent més conservadora, de dir, i aquest factor de risc no el duc bé, no? Emocionalment no...
Sí, sí, sí. A més, això està enlaçat amb el test d'idoneïtat, vale? Què significa això del test d'idoneïtat? Jo no li puc donar a un client un producte amb molt risc quan té un perfil conservador, vale? Això ja ve d'enrere, de quan varen ser les preferents i tot, sí, això fa molt de temps, sí, que va ser precisament que varen signar gent molt major, productes, sí, amb molt risc, sí, i tot això. I clar, això és un document que es té que signar sí o sí, que es diu test d'idoneïtat, i cada client, per la seva tolerància al risc, té que tenir un producte o un altre. Això està supervisat.
Clar, clar, clar. M'imagino que arrel de totes aquestes situacions això s'ha anat regulant.
Sí, 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 totalment, totalment. Sí, sí, sí. I bueno, és igual com les hipoteques abans, en el 2008, quan va caure un munt de gent, que abans te donaven l'hipoteca del 125%, te donaven per el cotxe, els mobles, a la hipoteca, que va passar? Que
com molta ha canviat gent, això, no?
Clar, que molta gent va tenir que entregar-se a casa perquè no donava abast.
Clar, el mercat financer s'ha anat regulant, no? Moltíssim. Després d'aquestes, podem dir-ho així, d'aquestes cagades monumentals, no?
Sí, 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 sí. La veritat és que estan molt controlats, molt. Sí.
Molt bé, què més podem dir d'aquest estalvi conservador davant d'aquesta inflació? Sí, que, bueno,
que n'hi ha solucions.
Què podem fer?
Pues n'hi ha solució en comparar.
I diversificar,
i
també.
I diversificar, sí, i perquè es té que... Jo li pregunto, per quan vols aquests sous? Pues no els necessito per res. Vale, pues anem a fer això i això, vale? És veritat que n'hi ha gent que me diu, me'n dona molta por posar uns sous en renta variable, però vull provar. Vale, pues anem a fer una cosa, perquè és normal, tu tens que agafar confiança. Posam la massa més grossa en conservadora i agafam una petita part en més variable perquè tu ho vegis, i anem controlant tots dos. Hòsties, pues això sí que m'agrada, i ho podré mirar jo? Claro que sí, saps? O sigui, aquest acompanyament perquè agafin confiança. Què passa? Que és veritat que la majoria dels meus clients molt conservadors estan ara mateix en no conservadors perquè han après és educació financera. Clar. Al final, i que la falsa seguretat que tenien de que la renta fixa no perd, i sí que perd. Vale? I tenen aquest, a no ser que siga un garantit, bueno, això seria una altra cosa.
I de quines quantitats podem estar parlant per gent, això, que sigui molt conservadora i que vulgui anar molt poquet a poquet en aquest terreny?
Que provin en renta variable? Pues depèn, perquè n'hi ha gent que diu, no, jo només vull posar una sola quantitat.
Que de quan estaríem parlant, que seria el mínim?
Pues mira, des de 2.000, per exemple. Sí, que no és massa, no és massa. I, però n'hi ha gent que me diu, no, jo no puc, puc fer alguna coseta més a més? Pues fins 20, o sea, a partir de 20 euros podem fer cosetes.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. Aquí estan per totes les butxaques.
Exacte, per totes les butxaques, exacte. És una molt bona manera de definir-ho.
Sí, sí, tal qual.
Molt bé. Idò, sí. Raquel Corral, no sé si havíem d'afegir alguna cosa més.
No, bueno, no, que revisin, que miren, a veure, que revisin aquests estalvis que tenen més conservadors, i que si necessiten consell, pues qualsevol cosa, aquí estic.
Aquí ja et tenen, ja et poden trobar per xarxes, a més.
Tal
també.
Qual, tal qual.
I do, Raquel Corral, consultora financera a UBB, mos veiem els més que bé, mos veiem, t'escoltam i aprenem una miqueta més.
Perfecte.
Els més que bé, gràcies, Raquel.
Fins el més que bé, gràcies.
IB3 Ràdio és cultura.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Dotze i 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquests últims minuts del programa és el moment, Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
De repassar l'agenda cultural del dia, i avui començam a Vila per assistir a la conferència Eclipsi Total de Sol a Eivissa, 12 d'agost de 2026, a càrrec de l'Associació Astronòmica d'Eivissa.
Sí, l'objectiu és preparar el públic per a aquest esdeveniment astronòmic, i per això s'explicaran les característiques de l'eclipsi i com observar-lo amb seguretat, a més de desmuntar mites i falses creences associades amb aquests fenòmens. La cita és a les 7:30 de la tarda al Casino d'Esmoll i l'entrada serà gratuïta fins a completar aforament.
De Vila, anem cap a Puig d'en Valls per escoltar el monòleg La bollera perfecta, d'Anna Pitu Aparicio.
Es tracta d'un monòleg còmic sobre la visibilitat LGTBIQA+, organitzat dins del cicle Som Consent. Començarà a les 7 de la tarda a l'auditori del Centre Cultural de Puig d'en Valls i l'entrada també és gratuïta fins a completar l'aforament de la sala.
De Puig d'en Valls continuem fins a Santa Eulària per veure l'exposició Calitja les Pitiuses, d'Anna Matilde Hernández.
La mostra ens apropa als paisatges i sensacions d'Eivissa i Formentera a través de l'obra de l'artista. Tot i que l'exposició s'inaugura demà divendres a les 6 de la tarda, avui ja es pot visitar des de les 5 i fins les 8 a la sala d'exposició Sant Jaume 72.
I acabam a Formentera, Nieves, per escoltar el conte El nom perfecte, a càrrec d'Anna Raquel Huete Iglesias.
Sí, l'activitat organitzada pel col·lectiu Sa Clau Desarmari dins també del programa del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, començarà a les 5:30 de la tarda al punt de lectura de Sant Ferran. En acabar el contacontes hi haurà un taller de dibuix.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Nieves, moltes propostes,
sí,
avui.
Sí, moltíssimes, sí.
Perfecte, i do demà més, eh?
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar la cantant i compositora Maria Laura Corradini, més coneguda pel seu nom artístic de Chenoa, que va néixer tal dia com avui de l'any 1975. Va començar la seva carrera musical quan era just un adolescent, com a vocalista principal de diferents grups a Mallorca, però evidentment la seva popularitat va esclatar a principis dels anys 2000, quan va quedar quarta a la primera edició del programa de televisió Operación Triunfo. Avui la felicitem i ens acomiadam escoltant aquest gran èxit, aquest Cuando tú vas, del seu àlbum debut. Demà tornem a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.